Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bon dia, són les dues. Entra en vigor l'emergència per sequera en una vintena de poblacions de l'Empordà i el Baix Camp, on viuen 26.000 persones. El consum d'aigua es limita als 200 litres per habitant i dia i els pagesos, en la majoria de casos, no poden regar.
Perdre una collita és greu, però perdre un arbre, sobretot si són arbres joves, s'han de regar. No és el mateix un arbre vell que un arbre jove. Ens fa por, això. Suposo que revertirà aquesta tardor.
Les restriccions s'apliquen a 22 municipis que depenen del Fluvià Muga i on fa més de dos mesos que no plou amb ganes, i també a dos pobles que s'abasteixen de l'embassament de Riudecanyes.
RAC 1 migdia amb Laia Framis i Oriol Jové.
Hi hem de sumar la calorada que hi ha prevista els propers dies. Avui i sobretot demà, la calor serà extrema en alguns punts del país. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí. Temperatures altíssimes tant aquesta tarda com demà a l'interior, especialment a l'oest de Catalunya. Comarques de les Terres de l'Ebre, del Pla de Lleida, Pirineu i Prepirineu més occidental. Aquí termòmetres ja per sobre dels 35 graus en les immediates hores, però a mitja tarda es podria arribar als 39 o 40 graus al Pla de Lleida, en espera que demà aquest termòmetre encara s'enfili més i es puguin superar els 41 o potser 42 graus. A més, arran de mar augmentarà la sensació de xafogor amb nits de més mal dormir i tot plegat acompanyat de sol i alguns núvols poc importants.
De seguida en parlem, i avui al RAC 1 migdia també recollirem el crit d'auxili que han fet al món a RAC 1 els 19 turistes catalans atrapats enmig d'un conflicte armat a Etiòpia.
Demanar, per favor, a totes les autoritats que mirin a veure com ens poden evacuar d'aquí, per sisplau.
Anaven amb un viatge organitzat i es van veure atrapats per enfrontaments entre grups paramilitars i l'exèrcit etíop. Des de llavors estan refugiats en una pensió i demanen a l'ambaixada que els ajudi a sortir del país. Ho explicarem. També la mala maror que hi ha entre el PSOE i Sumar a Madrid. Els de Yolanda Díaz retreuen als socialistes que posin ganes per negociar un govern de coalició i els demanen propostes concretes per tancar un acord. I també passarem avui per Lleida, on la Cambra de Comerç denuncia que és més barat anar amb tren de Barcelona a Madrid que no pas de Barcelona a Ponent. En esports, Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Laia.
El Barça estrena la nova temporada a Montjuïc amb bona nota a la gespa i també fora.
Sí, al marge de la victòria per 4-2 contra el Tottenham, amb protagonisme pels joves i en especial per Lamine Yamal, el club considera que el Gamper, el primer partit dels blaugranes a l'Estadi Olímpic, també va ser un èxit pel que fa a la mobilitat. El director de sostenibilitat del Barça, Jordi Portabella, ha dit en una entrevista al Món a RAC 1 aquest matí que tant l'accés a la muntanya com la sortida van ser fluïdes, però diu que encara hi ha coses a millorar de cara a la competició oficial. De seguida ho ampliem i expliquem també quina és la situació als despatxos del Barça amb les inscripcions dels nous fitxatges i dels jugadors renovats a només 4 dies ja de començar la Lliga. I també escoltem Artem Dovbyk, el nou davanter que el Girona està presentant a aquesta hora.
Ara són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Com dèiem, avui han entrat en vigor les mesures d'emergència per sequera a 22 municipis de l'Alt Empordà i dos del Baix Camp que depenen de l'aqüífer del Fluvià Muga i també del pantà de Riudecanyes. És la primera vegada que Catalunya activa l'alerta màxima per sequera. El canvi més destacat és que el consum màxim d'aigua baixa de 230 a 200 litres per habitant i dia, i també es prohibeix bona part del rec agrícola i es manté evidentment també la prohibició d'omplir piscines, de regar jardins, tant públics com privats, i de netejar el cotxe a casa. Tot plegat perquè l'aqüífer i el pantà d'on veuen els 24 municipis estan sota mínims. Al Baix Camp, per exemple, el pantà de Riudecanyes està per sota del 6% de la seva capacitat i no arriba a un hectòmetre d'aigua emmagatzemada. Això passa perquè tant a l'Alt Empordà com al Baix Camp hi ha plogut molt poc l'últim trimestre. Per exemple, a l'Alt Empordà fa més de dos mesos que no hi plou amb ganes, i en alguns pobles aquest any només s'han recollit entre 150 i 200 litres per metre quadrat, o el que és el mateix. un 25% de tota la pluja que normalment hi cau en tot un any. En conjunt, els pobles que avui entren en situació de sequera extrema hi viuen 26.000 habitants, ara probablement més perquè estem en plenes vacances d'estiu. I avui tenim la corresponsal de RAC1 a Girona conversant amb veïns i amb negocis d'alguns d'aquests pobles de l'Empordà. Ara està a Ventalló. Bàrbara Julbé, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Com encara en aquesta situació?
Sí, doncs entre els que pitjor ho passen i els pagesos temen que pel fet de no poder regar com toca la collita se'n veurà perjudicada. A Ventalló, Joan Cervera hi té camps de pomes. Només falta un mes pràcticament perquè aquesta fruita arribi a cap. Si no, la rega quedarà petita. Cervera adverteix a RAC1 que fa temps que els agricultors ja fan els deures.
És raro, no?, perquè aquí ja hem cregut, perquè han fet molt més blat de moro, han fet moltes menys coses, i abans aquí tot estava ple de blat de moro i aquest any ningú ha fet, vull dir. I ara, vull dir, veig que hi ha molta menys coses, no ho entenc, això, ho acabo d'entendre. Ja hem fet coses, els pagesos, ja fem coses, anem, reguem en gota a gota, reguem i gastem l'aigua que ens fa falta i prou. Estem ahorrant nosaltres, els pagesos, no sé per què ens volen collar tant.
A Ventalló, precisament, hi ha un aqüífer d'on encara diuen que hi brolla aigua. El propietari de fruites, Núria, Pere Puigbert, lamenta a RAC1 la situació.
Jo crec que això està dissenyat des d'un despatx, que sense tenir ni idea de dos aqüífers que hi ha aquí a Ventalló i l'Armenter i tots aquests llocs, carreguem els camps de sota terra i els pous estan pràcticament al mateix nivell. Estalviem molta aigua, no s'ha plantat pràcticament res, els girassols no s'arreguen. Vull dir, jo crec que s'ha fet bé, per tant, ara hem de poder arribar a cap.
Fa 40 anys la zona va patir una inundació perquè el torrent no engolia la pluja, una situació ben diferent a la d'avui. Carme Juny, una veïna, explica les mesures que aplica a casa. Són declaracions a RAC1.
I ara tenim, doncs, bueno, tota l'herba completament morta i les plantes, bueno, ens hem tingut que canviar els hàbits. Vull dir, te dutxes i vas guardant tota l'aigua per tirar les plantes, es bandeixes les fruites i també guardes l'aigua per tirar les plantes, i educar molt els nets, que estaven acostumats a gastar per rentar mans tot el que... I bueno, jo de tancar l'aigua i tancar l'aigua i és constant.
Pagesos i empresaris demanen ajudes a l'administració per fer front a les pèrdues que vindran amb l'aplicació de les noves mesures.
Gràcies, Bàrbara. Aquesta és la situació de sequera, que és greu, sobretot al nord del país, i precisament la situació no sembla que hagi de millorar els propers dies perquè no hi ha pluges a la vista i a tot plegat hi hem de sumar la calor. Després d'uns quants dies amb els termòmetres força a ratlla, avui comença una nova calorada que dispararà la temperatura fins al cap de setmana, Martí Oliveras.
Sí, serà ja la quarta calorada d'aquest estiu amb temperatures molt i molt altes a l'interior, especialment aquesta tarda al Pla de Lleida i al Pirineu. Aquí es poden superar de llarg els 35 graus i acostar-nos fins i tot als 40 al voltant de la ciutat de Lleida. En aquesta zona del Pla de Lleida la calor ja molt forta, però també en valls del Pirineu 36-37 graus cap als Pallars, l'Alta Ribagorça, fins i tot a la Vall d'Aran. Calor molt i molt forta que arribarà al seu màxim demà. Demà es podrien superar els 40 graus amb més facilitat a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I on la calor encara és més intensa, per si no en tenim prou aquí, és a l'interior de la península Ibèrica i al sud, especialment cap a Andalusia, on poden arribar els 45 graus.
Gràcies, Martí. Precisament aquest episodi de calor intensa al sud de la península també està afectant l'inici de la Lliga de Futbol Professional que arrenca aquest divendres, Oriol.
Sí, la competició ha decidit endarrerir l'horari d'alguns partits. Per exemple, el Sevilla-València, que havia de començar precisament el divendres a 9:45 i finalment ho farà a les 10, mitja hora més tard, amb la previsió que la temperatura màxima a Sevilla superi els 40 graus. El primer partit, però, de la Lliga, l'Almeria-Rayo, continua fixat a 8:15 i, de moment, els enfrontaments dels equips catalans no han variat d'horari. El Girona debuta dissabte a les 5 a Sant Sebastià contra la Real Societat i el Barça a 9:45 de la nit de diumenge a Getafe. A segona també s'han endarrerit un parell de partits. El Saragossa-Vilareal B, que s'havia de jugar a les 7 del dissabte, passa a les 9 i el Racing de Sant Andreu Eibar de les 5 a les 7.
I tornant cap aquí, també de cara a la calorada que s'espera pels propers dies, l'Ajuntament de Barcelona ha regat totes les palmeres similars a la que es va trencar la setmana passada al Raval i va matar una noia de 20 anys. També ha tallat preventivament 8 arbres que tenien risc de caure, Ferran Dalmau.
De moment, Parcs i Jardins ha revisat un centenar de les prop de 900 palmeres de característiques similars a la que va caure ara fa 6 dies al Raval, però per si de cas ja les han regat totes. Tot plegat perquè, tot i que encara no poden dir del cert quina és la causa de la caiguda, els anàlisi fan pensar en la sequera. Ho ha explicat fa uns minuts el cap d'arbrat de Parcs i Jardins, Joan Guitart.
Tot apunta que l'hipòtesi principal serà l'estrès hídric. I, per tant, una mesura a curt termini que sí que hem optat és per començar a regar totes les palmeres de característiques similars a la fracturada.
És una actuació preventiva i addicional perquè normalment aquestes palmeres no es reguen mai, ja troben fonts d'aigua per si soles. Més enllà de la sequera, una altra de les possibles causes de la caiguda eren els estretaments al tronc, i per això també han talat ja 8 palmeres que en tenien de similars. Tot i que no posen una data per haver acabat les revisions, diuen que serà qüestió de dies.
I al sud del país, el govern s'ha vist obligat a talar prop de 50 hectàrees de pins afectats per la sequera al paratge natural de Poblet, a la Conca de Barberà. La falta d'aigua i les elevades temperatures han fet que es propagui una plaga amb greu afectació als boscos de tota aquesta zona. Anem cap a Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, Laia, són uns boscos que han entrat en fase de col·lapse. Per aquesta raó, el Departament d'Acció Climàtica, amb els seus tècnics i experts al capdavant, planteja aquesta tala selectiva d'uns pins que acabaran morint. Es talaran a la tardor 50 hectàrees de pins. Anna Sanitges, la directora d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Acció Climàtica.
Que les condicions climàtiques i meteorològiques han canviat tant que ja no poden sobreviure. Davant d'aquest fet, el que ens plantegem com a Departament d'Acció Climàtica, d'una banda, és la retirada d'aquests arbres morts per evitar més perill d'incendi, per evitar noves plagues.
La Generalitat vol impulsar, més enllà d'aquesta tala, una gestió forestal activa de molt més context per poder tenir uns boscos sans que resisteixin a l'emergència climàtica, amb cada cop menys aigua per la sequera i cada estiu més calor.
RAC 1 migdia.
Hem sentit també en portada crit d'auxili dels 19 turistes catalans atrapats a Etiòpia des de fa uns dies per culpa d'enfrontaments armats entre els paramilitars i l'exèrcit del país. Aquest matí al Monarracú han pogut parlar amb una d'elles, la Núria, i ha deixat clar que ningú els va avisar abans de viatjar que sonaven tambors de guerra.
Nosaltres, abans de viatjar, sempre mirem la pàgina de comptes exteriors. No hi havia cap avís. Ens van donar aïllat, sense avisar, que hi havia cap problema. No és culpa nostra, no ens hem equivocat, no és que ens hagin informat i nosaltres no haguem fet cap. No, no ens ha informat ningú.
Havien de tornar a casa aquest dissabte, però van trobar-se els enfrontaments al carrer i es van refugiar en un allotjament. Els aeroports estan tancats i hi ha carreteres tallades i el govern admet que ha perdut el control d'aquesta zona. Una situació, Marc Canturri, que ha agafat per sorpresa tothom.
La Núria i la resta de catalans estaven fent una ruta amb l'agència de viatges barcelonina Cananga, que organitza experiències en camió a l'Àfrica. El seu director d'operacions, Miguel Ribas, ha dit al Monarracú que a ells també els va agafar per sorpresa. Sabien que hi havia guerra al nord, però no pensaven que s'estendria.
Era una zona, bueno, que eren aliats del govern quan va haver-hi aquesta guerra, i era una zona que no hi havia cap avís de que no s'hi pogués anar. De fet, és una de les zones més turístiques. Ens va agafar desprevinguts, com altra gent també li va agafar. No era una zona que estigués marcada com a una zona que no s'hagués d'anar.
La consellera d'Afers Exteriors, Meritxell Serret, recalca que la situació és delicada, però que els turistes estan en zona segura.
Ara com ara, estan en un punt que estan segurs, ells ho deien, sí, les condicions són precàries, però estan en un lloc allotjats, estan en un lloc que està fora, no?, d'una línia directa de combat.
La situació dels atrapats s'agreuja cada dia. Dormen en habitacions plenes de puces i mosquits, compartint llits sense aigua corrent i amb poc menjar. Fa 3 dies que no tenen fruita, làctics ni verdura i se'ls ha acabat la medicació contra la malària.
I notícia destacada també de les últimes hores, una quarantena d'immigrants han mort les últimes hores en un nou naufragi davant l'illa de Lampedusa, al sud d'Itàlia. Del vaixell només han sobreviscut 4 persones que ha rescatat la Guàrdia Costera italiana. L'embarcació havia sortit de Tunísia i després de 6 hores ha bolcat a causa d'una onada, Bàrbara Padilla.
Entre les víctimes hi ha 3 nens i els supervivents són 3 homes i una dona de Costa d'Ivori i Guinea. Ara mateix al centre d'acollida de Lampedusa s'hi troben 1.500 persones, quan l'equipament només té capacitat per acollir-ne 300. Allà han rebut assistència mèdica i psicològica. L'última setmana han arribat a l'illa més de 2.000 immigrants. Segons l'Organització Internacional per les Migracions, gairebé 2.000 persones han mort aquest any quan intentaven creuar el mar Mediterrani i a la recerca de millors condicions de vida.
Falta un minut per un quart de 3 de la tarda, uns minuts per la publicitat i de seguida sentim els retrets de sumar al PSOE per les negociacions per la investidura i expliquem també qui són i què fan els hackers ètics que ha contractat la Generalitat.
RAC 1. RAC 1. El món a RAC 1 ha trobat la millor persona per presentar el programa aquest estiu. Una persona que parla clar.
I van tancar el dia amb una ja ho direm bé.
Que domina tots els idiomes.
El diari Neue Zürcher Zeitung.
Una persona que té cura del mobiliari.
Però el sergent Budi, que s'ha carregat avui la televisió a l'estudi.
Bé, però molt, eh?
Fet un cop de cadira i la tele de treball.
Aquest estiu, el món a RAC1 està en les millors mans. De dilluns a divendres, de 7 a 12, amb Sergi Ambudio.
RAC1. Tots som un.
Tens Ambudio també per aquí?
Si tinc aquí.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llo.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Empreses emergents. És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu servei.
Creativitat.
Que a nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llo. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més
1. RAC 1. Tots som 1. RAC 1 migdia.
Ara passa un minut d'un quart de 3 de la tarda. Anem cap a Madrid. Mala maror entre el PSOE i Sumar. Els de Yolanda Díaz llancen un toc d'atenció als socialistes i els demanen que es prenguin seriosament les negociacions per formar un govern de coalició. Els de Pedro Sánchez repliquen que ja han demostrat en diverses ocasions, diuen, coratge i capacitat de gestió. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia, sí. El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, acusa el Partit Socialista de ser poc ambiciós en les negociacions. En una entrevista a la cadena SER, Urtasun demana al PSOE concreció.
Nosotros no queremos seguir a una investidura con un acuerdo de gobierno excesivamente inconcreto, excesivamente insuficiente. Queremos que sea ambicioso. Y en eso creo que en los próximos días tenemos la responsabilidad de ponernos a trabajar. Y por eso le estamos pidiendo al Partido Socialista que se siente a negociar en serio.
Per part del Partit Socialista li responia amb total tranquil·litat des de Televisió Espanyola al ministre d'Indústria, Héctor Gómez.
El Partido Socialista ha demostrado coraje, arrojo y capacidad de gestión. Hemos liderado un gobierno con muchas dificultades. Poco más se puede decir de la gran capacidad de gestión para articular políticas públicas del Partido Socialista.
I malgrat tota aquesta picabaralla, els dos s'han mostrat convençuts que al final s'acabaran posant d'acord.
Pel que fa a la negociació amb els partits independentistes, Urtasun, sense entrar en més detalls, ha assegurat que van pel bon camí, però aquestes declaracions han sorprès el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Trull, que ha piulat, literalment, a Twitter, primera notícia. Tot això mentre el PP continua encallat exigint al PSOE que ha de governar la força més votada. Però avui, la seva secretària general, Cuca Gamarra, ha anat una mica més enllà i ha acusat els socialistes de no reconèixer els resultats.
Sin duda alguna, esto no tiene precedentes en nuestro país. Los únicos países en los que no se reconoce a quien gana son aquellos en los que las elecciones no son precisamente transparentes.
I en plenes negociacions per la investidura, el Tribunal Constitucional ha rebutjat per primera vegada un recurs de Carles Puigdemont relacionat amb el procés. És el recurs que va presentar la seva defensa a l'última ordre de detenció dictada pel Suprem a principis d'aquest estiu, Sergi Giró.
L'anomenada sala de vacaciones, formada, a diferència del ple, per una majoria conservadora, ha aprofitat la temporada d'estiu per carregar-se d'entrada la petició de Carles Puigdemont i Toni Comín. Els dos líders independentistes pretenien esgotar al TC les vies judicials per anul·lar l'ordre de detenció d'Espanya que va reactivar el jutge Llarena després de la reforma del Codi Penal. La decisió del Constitucional, amb un vot particular, impedeix que el ple debati aquesta petició quan comenci el curs. Els dos magistrats conservadors ho justifiquen perquè el recurs incorporava una petició de mesures cautelars. La magistrada progressista no entén les presses i recorda que els dos afectats es troben fora d'Espanya sense privació de llibertat, tot i tenir processos oberts a nivell europeu.
RAC 1 migdia.
La Generalitat ha contractat hackers ètics per millorar la seguretat digital del sector públic. Són experts en seguretat informàtica que atacaran, entre cometes, els sistemes informàtics de l'administració per detectar-hi possibles errades i posar-hi remei. L'objectiu és evitar ciberatacs com els que hi ha hagut els últims mesos a la Universitat Autònoma o a l'Hospital Clínic Marc Cantorrer.
La Generalitat es converteix així en la primera administració de l'Estat que fitxa hackers ètics. És una pràctica cada cop més habitual al sector privat, però fins ara inèdita a les administracions espanyoles. El secretari general de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Sergi Marcén, defensa que és la millor fórmula per protegir els sistemes.
L'única manera d'estar protegit és col·laborant. Aleshores, la col·laboració s'ha de fer amb altres administracions, no només estatals, sinó també internacionals, i per suposat també s'ha de fer amb aquests hackers ètics, no?, que t'ajuden a buscar aquests forats i a més també a protegir-te.
En aquests tres mesos els hackers ètics ja han trobat dos sistemes vulnerables. Ells han detectat el problema i la Generalitat ja hi ha posat remei. Precisament per aquests bons resultats, el govern assegura que la col·laboració amb els pirates informàtics continuarà i, si cal, s'intensificarà.
I la Cambra de Comerç i la Federació de Veïns de Lleida denuncien que sovint és més car agafar un tren d'alta velocitat de Lleida a Barcelona que no pas de Barcelona a Madrid, i ho atribueixen tot plegat a la falta de competència. Més detalls des de Lleida. Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. El president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, ha expressat que entenen que els operadors de tren low cost no paren a Lleida per falta de passatgers. Per aquest motiu, sent Renfe l'única operadora que estaciona a la ciutat, demanen doncs uns preus igualitaris i més freqüències del tren ABLO.
Que el preu per quilòmetre sigui competitiu respecte als altres territoris, vull dir que no hem de pagar ni més ni menys, però que sigui igualitari, no? Però almenys el que és l'ABLO, que és el de Renfe, que és un servei universal, doncs això sí que ho haurien de fer i augmentar les freqüències i que tindré els preus més competitius.
A més, denuncien la dificultat per trobar bitllets de tren en certes hores perquè hi ha freqüències que es van cancel·lar durant la pandèmia i encara no s'han recuperat. Fins i tot alguns empresaris opten per anar amb cotxe fins a Saragossa i allí agafar un tren a Madrid.
Ara són les 2:21 del migdia. Una de cada tres consultes al servei telemàtic d'atenció a la víctima del delicte són per violència masclista. És un telèfon i un correu electrònic gratuït on es pot adreçar tothom que creu que ha sigut víctima d'un delicte, Gemma Carceller.
Les persones que es posen en contacte amb el servei ho fan per preguntar com han d'interposar una denúncia, quin centre sanitari han d'anar o quina és la comissaria de policia més propera. També són consultes relacionades amb el suport emocional, els serveis jurídics o socials. L'any 2002, gairebé un terç de les comunicacions que es van fer al servei van ser per casos de violència masclista i delictes relacionats amb les agressions sexuals i físiques. Unes dades alarmants en un estiu negre pel que fa als feminicidis. En menys de 24 hores, 3 dones han mort assassinades a l'estat, 13 en el que portem d'estiu. El servei telemàtic d'atenció a la víctima del delicte atén de manera gratuïta en 6 llengües. Les persones interessades poden contactar-hi a través del telèfon 900 12 18 84 o bé per correu electrònic.
I de les últimes hores també destaquen diverses detencions per robatori de joies. D'entrada, els Mossos i la policia espanyola han detingut 4 persones que formaven part d'una banda especialitzada en robatoris amb un mètode que en l'argot policial se'n diu de l'abraçada amorosa. A la pràctica vol dir que eren persones que abraçaven avis i àvies al mig del carrer fent veure que eren coneguts del barri i que aprofitaven el desconcert de les víctimes per robar-los joies o també el rellotge. A més, també hem sabut que els Mossos han detingut una dona a Girona que havia robat i revenut joies de l'àvia que cuidava. La detinguda va posar a la venda diverses peces en una botiga per comprar or. Els investigadors sospiten que la dona va robar les joies mentre cuidava una senyora de 90 anys i que en total les peces estan valorades en més de 1.700 euros. I tenim temps encara abans dels esports per explicar que l'organització de la Festa Major de Gràcia a Barcelona demana un cop de mà per acabar els guarnits dels carrers. El pregó, recordem, que serà dilluns de la setmana que ve al vespre, Marc Simón.
Un dels directors de la Fundació, Josep Maria Contel, ha explicat a RAC1 que per molta gent el procés de decoració és la festa de veritat i que qualsevol persona que vulgui donar un cop de mà estarà benvinguda.
Pots anar a un carrer dels que fan festa major i dir, escolta, voleu que us vingui a ajudar? Aquesta part creativa sempre està oberta a gent que vulgui col·laborar.
Aquest any destaquen decoracions de dibuixos animats com Alicia al País de les Meravelles, al carrer Mozart, o la inspiració en el flautista de Malín, que hi haurà al carrer Verdi. Les festes s'allargaran fins al dilluns 21 d'agost.
RAC 1 migdia. Amb Laia Framis i Oriol Jové.
Temps ara pels esports. El Barça estrena la nova etapa a Montjuïc amb bona nota a la gespa i també fora. Al marge de la victòria per 4-2 contra el Tottenham, amb protagonisme pels joves, el club considera que el trofeu Joan Gamper també ha estat un èxit pel que fa a la mobilitat, Oriol.
Sí, poc més de 35.000 espectadors van omplir el 70% l'estadi olímpic Lluís Companys i tot i el neguit que generava l'accés a la muntanya i també al camp, finalment no hi va haver cap gran problema i l'operatiu dissenyat pel club, l'Ajuntament i Transports Metropolitans de Barcelona va funcionar en general a la perfecció. Així ho ha assegurat aquest matí al Món RAC1 el director de Sostenibilitat del Barça, Jordi Portabella, que això sí, ha dit que hi ha coses a millorar, Pol Rodríguez.
Sí, el Barça ha aprovat el primer examen, un examen que hem d'agafar amb pinces perquè el Gamper és un partit molt especial, els aficionats no són els mateixos que durant la temporada, amb menys turistes i les dates tampoc són les que porten més afluència de gent. Tot i això, ahir era la primera pedra de toc d'aquest pla de mobilitat amb diferents alternatives de transport. El públic va accedir correctament a l'estadi, sense embusos ni de persones ni de vehicles, per la restricció de cotxes a les entrades. Els busos llançadora van funcionar correctament, així com també els aparcaments. Ara bé, el Barça es marca un marge de millora més gran, tot i el bon funcionament, són paraules del mateix Portabella al Món RAC1.
Una cosa és el plantejament teòric, no? I l'altra és el plantejament pràctic. El primer assaig doncs, va sortir prou bé, és sobre un partit que és una mica diferent dels altres, no hem fet el cim, sinó que hem de continuar treballant.
Què volen millorar exactament? Principalment la senyalització de les parades dels busos llançadora. Pel que fa a l'ampliació dels aparcaments, especialment en partits grans, com un futur clàssic contra el Madrid o duels importants de Champions, el club es marca un marge per habilitar més aparcaments si és necessari. Ahir va anar tot sobre el previst, també l'evacuació de l'estadi que es va fer en 40 minuts. De fet, el límit que es posa al club és d'una hora, per tant tenen un marge de 20 minuts encara. De cara a demà, en aquest sentit, Portabella també ha anunciat una trobada amb l'Ajuntament i també amb TMB per treure més conclusions d'aquest primer dia.
Doncs aquestes són les primeres valoracions, ja ho hem sentit, de moment tot ha sortit bé, però cal veure com s'adapta el pla en dies en partits més importants. Al marge d'això, una de les incidències que va sortir a la llum té a veure amb la grada d'animació. Els quatre grups que la formen van fer un comunicat per denunciar que el club els ha retallat l'aforament.
Sí, reclamen que són els únics que han omplert totes les localitats que els van reservar i que, tot i això, se'ls ha reduït l'aforament, un fet que ha provocat que alguns membres de la grada es quedin, de moment, sense lloc a l'estadi. Els quatre grups esperen una rectificació i amenacen al club de no entrar a l'estadi si això no es produeix abans del primer partit a la Lliga contra el Cádiz el dia 20 d'agost. Ho explicàvem durant el partit a RAC1. La capacitat és de 600 espectadors en aquesta zona on s'ha d'ubicar la grada d'animació. El club ha reduït en 43 localitats aquesta zona per una decisió directa dels Mossos i dels bombers, per qüestions de seguretat. Aquesta és la versió extraoficial que explicàvem a RAC1 per part del club. Vaja, que no tindria a veure tant amb el Barça, sinó a causa d'un protocol de seguretat.
Aquesta va ser una de les incidències. L'altra té a veure amb una informació que publicava el periòdico i és que el club va vendre dos cops les entrades dels sectors 101 i 102 de la tribuna de l'Estadi Olímpic, les més cares de 139 euros més despeses de gestió. La situació va ser una mica caòtica i els serveis del club van optar per reubicar els afectats a altres zones de l'estadi, com el lateral o la segona graderia. Segons el diari, responsables del club van atribuir la duplicació a un error informàtic.
RAC 1 migdia.
Tot plegat en un Gamper que, pel que fa a la part esportiva, va brillar especialment al tram final amb el paper dels joves. Lewandowski va trigar només 2 minuts a fer l'1-0 i a inaugurar, per tant, les porteries de l'Olímpic Lluís Companys, però el Tottenham va capgirar el marcador abans del descans i, com dèiem, va ser als últims 10 minuts quan el Barça va fer els 3 gols, tots 3 amb el segell del jove Lamine Yamal. Portava només un minut al camp i ja va assistir Ferran Torres en el 2-2 i després va iniciar també les jugades del 3-2 d'Ansu i del 4-2 d'Abde. Amb 16 anys acabats de fer, va ser l'espurna que li va donar color a un Gamper que més aviat estava sent descafeïnat, Marc Brau.
Quan semblava que el Barça perdria un Gamper 11 anys després,
els joves van sortir al rescat. Com apuntaves, Lamine Yamal, el futbolista més jove en debutar amb el Barça a la Lliga, ahir va ser protagonista del Gamper i en va tenir prou amb 90 segons per donar l'assistència a Ferran al 2-2 i 7 minuts després per deixar clavat a Reguilón amb un retall sense tocar la pilota abans del 3-2. En declaracions als mitjans del club, i tot i que no s'escolta de forma gaire nítida, Lamine va explicar què li havia dit Xavi.
Me ha dicho salir con desparpajo, pues he ido de la pelota y he hecho lo que paraba a encarar y ya está.
No he parat d'encarar i ja està. Així resumia Lamine Yamal les instruccions de Xavi Hernández. Protagonisme per Lamine, però també per Fermín López, que en el seu primer Gamper també va donar una assistència a Abde. Lamine i Fermín van entrar al minut 80 i van agitar un partit en què el Barça va tenir un rendiment irregular. La irrupció dels joves als últims 10 minuts va fer que els blaugranes poguessin endur-se un partit discret, un paper que no va passar desapercebut per Xavi. Són declaracions a TV3.
Lamine és un talent, té 16 anys, l'hem d'anar dosificant, però bueno, és una meravella veure'l jugar, veure'l participar, veure'l com juga amb aquesta, aquest descaro, no? Realment contents, contents. Fermín també, quan ha sortit, ha fet una assistència bé. Els que han entrat a la segona part han estat molt i molt bé, la veritat.
Uns elogis als quals es van afegir tant Ferran Torres com Frenkie de Jong.
Bueno, Lamine Yamal, per la joventut que té, pues crec que està demostrant una maduresa molt, molt gran. Ja la veiem als entrenaments, que té algo diferent. I bueno, espero que puga tindre sort, que continuïtat aquí al primer equip i demostra la seva qualitat.
No, está muy bien, han entrado con energía, también tiene mucha calidad, tiene mucho talento todos. Creo que es algo de Barça, que siempre salen jóvenes con mucha calidad y nos traen energía y todo eso, entonces una cosa muy positiva.
De Jong, que per cert va ser escollit com a millor jugador del partit.
Segurament ho va ser perquè no es van atrevir a donar-li encara a Lamine Yamal, un futbolista que ja havia avisat quan Xavi el va fer debutar a la Lliga finals de la temporada passada i que ahir va tornar a deixar clar que és un futbolista al qual l'espera un futur molt gran. Sobre Lamine Yamal, aquesta és l'opinió del col·laborador de RAC1, Àlex Delmas.
Lamine Yamal va ser, sens dubte, el nom propi del partit i crec que serà un dels noms de la temporada. És un futbolista tocat per la vareta i és un futbolista que ahir, amb un quart d'hora, en va tenir prou per aixecar la gent de les seves cadires i per confirmar l'única cosa que no es pot mai testejar en el futbol base, que és la personalitat. Va demostrar que té una personalitat descomunal, però no només personalitat, sinó que té calma. És un futbolista que té última passada, que té gol, que té creativitat. Tot això ho sabíem els que l'havien vist jugar al futbol formatiu, però l'últim graó mai saps com es digerirà i ell va demostrar que està preparadíssim. Crec que va enviar un missatge al món futbolístic, un missatge de que necessita un espai que probablement o segurament no és com a titular, però un espai per dir-li al club que no cal que fitxi ningú en aquesta posició. Lamine Yamal donarà molt que parlar, a poc, però Lamine Yamal és un jugador diferent a tota la resta.
Cert, perquè ja és oficial, ho expliquem també, la Juventus serà el rival del Barça al Gamper femení, que jugarà el dia 24 a les 7 de la tarda, però en aquest cas a l'estadi Johan Cruyff. De fet, les entrades ja estan a la venda a meitat de preu fins divendres. I tornant al Barça masculí, després del Gamper, els de Xavi no tornaran ja a l'estadi olímpic fins al dia 20, d'aquí a 10 dies, en la segona jornada de la Lliga contra el Cádiz. Aquest matí els jugadors han fet un entrenament de recuperació a la ciutat esportiva, atenció, sense Dembélé, que ara sí ja torna a ser a París per tancar definitivament el seu traspàs al Paris Saint-Germain.
Abans que el Barça arribés a Montjuïc, ahir ja es va aclarir el dubte. El club donava permís a Dembélé per no anar amb la resta de la plantilla a disputar el Gamper. El francès sí que havia completat els dos entrenaments abans del partit, el passat diumenge i el passat dilluns, però el Barça va voler evitar presentar-lo a la gespa, com en canvi sí que ho va fer amb Dest i l'Anglès, els altres descartats per Xavi. Després del partit, el director esportiu del Barça, Mateu Alemany, confirmava a TV3 que Dembélé ja no estava a Barcelona i que l'operació comença a entrar al tram final.
Ell ha demanat sortir, no? I per tant, això està establit en el contracte que se va fer, en les circumstàncies que se van fer i tothom coneix, i a partir d'aquí és una decisió que insta ell i estem en el procés de tancar-ho. Sí.
S'ha acabat?
Bueno, ja és a París.
Ja és a París?
A París, no està tancat tot, s'han de signar una sèrie de documents, però en aquest moment ja no està aquí, sinó que ha estat aquí.
Mateu no es va mullar encara sobre els diners que ingressaria el Barça dels 50 milions d'euros que el PSG pagarà aprofitant la clàusula de sortida de Dembélé. L'acord comença a desencallar-se perquè el club blaugrana necessita completar com més aviat millor el traspàs per poder agilitzar les inscripcions pendents. La sortida, que ara ja sí està a punt de fer-se oficial, és la de Frank Kessié. De fet, Liburià ha aprofitat l'entrenament d'aquest matí per visitar la ciutat esportiva i acomiadar-se dels que han estat els seus companys aquesta darrera temporada. Avui mateix Kessié viatjarà cap a l'Aràbia Saudita.
Doncs el Barça té pressa per acabar d'accelerar i de tancar aquestes sortides perquè a només 4 dies perquè arrenqui la Lliga al camp del Getafe, ara mateix només té 11 jugadors del primer equip inscrits a la competició. La venda de Kessié aportarà uns 15 milions d'euros, però encara no està clar si aquesta quantitat serà suficient per poder inscriure Ilkay Gundogan, que és el que corre més pressa, perquè si diumenge no està inscrit, serà lliure de marxa del Barça.
És que el Barça necessita fer aquestes vendes per poder inscriure com a mínim els jugadors més prioritaris, i és que segons fonts de la Lliga, el club ara mateix no té espai per a tots els jugadors que s'han d'inscriure. De fet, com vam explicar ahir al Barça Juga a RAC1, hi ha tres escenaris. Amb la sortida de Kessié es podria inscriure a un dels futbolistes amb el salari més alt, en principi Gundogan, tot i que la Lliga no ho té clar perquè el Barça encara no li ha passat els números del contracte. El segon escenari és que el Barça pugui tancar la sortida de Kessié i també la de Dembélé. D'aquesta manera entrarien dos dels futbolistes amb el salari més alt, que correspondrien a Gundogan i Araujo, o bé a tres dels jugadors amb sous més baixos. Ara bé, el club treballa amb el tercer escenari, que inclou les vendes i l'entrada d'ingressos en forma de palanca. D'aquesta manera es podrien registrar tots els futbolistes que falten per inscriure. Per això el Barça hauria d'arribar a un acord amb l'empresa que entri a formar part de Barça Studios abans del diumenge vinent.
De fet, amb les restriccions pel Fair Play a la mà, Xavi no va descartar, també en declaracions a TV3, que, per exemple, Ansu Fati tampoc no acabi fent les maletes.
Veurem, fins al 31 d'agost no podem dir res. Depenem molt del Fair Play, moltíssim. Ho he dit sempre, Ansu està entrenant molt bé, molt bé. Ferran també, Rafa, hi ha competència, evidentment, no? Si sembla ser que l'Usman realment marxa, doncs ja vaig dir que necessitàvem també reforçar-nos.
I sobre el fet que pugui acabar arribant algun altre fitxatge, Xavi sempre ho ha considerat necessari, però en aquest cas no es va mullar gaire sobre la possibilitat que acabi tornant Neymar.
Però bé, no puc avançar res de noms, eh? Al final ja vaig dir alguna cosa de l'any passat de noms d'altres equips i se'm van enfadar, per tant veurem què podem fer. Fins aquí el 31 d'agost tenim marcat i veurem, però noms no puc avançar res.
I parlant d'un brasiler que sí que ja té fitxat el Barça, però que encara trigarà uns mesos a venir, Vitor Roque aquesta matinada ha quedat eliminat de la Copa Libertadores amb l'Atlético Paranaense. Ha caigut als penals, als vuitens de final contra el Bolívar, però es fa difícil pensar que això pugui accelerar la seva arribada al Barça abans del gener, perquè és quan acaba la temporada al Brasil i el Paranaense encara no s'ha classificat per la Libertadores de l'any que ve. Minuts per sobre de 2:45, 4 dies perquè comenci la Lliga al Barça, 3 només perquè ho faci el Girona, que aquest matí ha presentat la seva nova estrella, el davanter ucraïnès Artem Dovbyk. Anem cap a Montilivi. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Oriol Jové. Sí, en una roda de premsa una mica caòtica perquè el jugador no parla anglès i, per tant, s'ha hagut de buscar una traducció de l'ucraïnès al català i ha estat una roda de premsa agafada amb pinces, però, en tot cas, ens ha servit per veure la primera presa de contacte del jugador amb l'entorn gironí i un jugador que, recordem-ho, ja va jugar l'últim quart d'hora en el partit contra la Lazio del Costa Brava de diumenge passat. En tot cas, diu Dovbyk que no se sent pressionat per ser el fitxatge més car del Girona. Recordem que la incorporació del futbolista ucraïnès més o menys li surt al club per 7 milions d'euros.
En Víctor ha estat important per venir aquí. Espero adaptar-me molt ràpid i crec que estaré bé aviat. No tinc pressió, tot i que hagin pagat un preu alt per mi. Estic donant el millor de mi des que vaig arribar.
I aquesta paraula, adaptació, Oriol, és important. No només l'ha feta servir el jugador, sinó que també l'ha feta servir Quique Cárcel, quan ha explicat quines són les característiques que guarneixen el futbol de Dovbyk i també per quins motius es van decidir a fitxar-lo.
S'adequa molt a les necessitats que busca el míster, té aquest punt de saber jugar bé d'esquenes, d'anar als espais, de tenir una potència, crec que important, i necessitarà el seu temps d'adaptació. No oblidem que el tema de l'idioma és important, el tema de com juguem, doncs necessitarà el seu temps d'adaptació.
Un Dòfic Oriol, i amb això acabem, que diu que pot jugar a Donostia perfectament dissabte a partir de les 5, tot i que ha arribat fa molt pocs dies a Catalunya i ha estat molt poc en contacte amb els nous tècnics i amb els nous companys, entre d'altres coses perquè ha jugat la fase de classificació prèvia de la Lliga de Campions amb el Dnipro ucraïnès, que tot i que ell va marcar un gol a la tornada, va acabar perdent-la contra el Panathinaikos.
Doncs veurem si debuta dissabte ja al Real Arena, si no ho fa té temps per fer-ho perquè té contracte fins al 2028. Gràcies, Miquel, fins ara.
A disposar.
I tot plegat, l'endemà Kun històric del Girona, Eloi Amagat anuncies que deixa el futbol. L'excapità gironí ha assegurat al Tu Diràs que no ha estat una decisió fàcil i que s'ho ha hagut de rumiar bé durant setmanes, sobretot perquè físicament encara està a bon nivell.
Porto temps donant-hi voltes. La veritat és que m'ha costat perquè físicament em trobo bé. Suposo que si ja tens 38 anys i tens mals a tot arreu, no et pots aixecar del llit, ja dius, bueno, tu, ja va tocant. I sí que és veritat que durant aquest estiu he tingut una guerra interna, diguéssim, per acabar d'acceptar-ho, no?
Eloi Amagat també assegura que està aclaparat ara mateix pels missatges que ha rebut després de penjar les botes i que té la intenció de continuar vinculat al futbol en un futur. Ara mateix s'està formant per ser entrenador. I com el Girona, també començarà la Lliga dissabte el Real Madrid, que debuta també fora de casa, també al País Basc, en aquest cas a San Mamés contra l'Atlètic de Bilbao a partir de 8:45. Tots dos equips, tant el Madrid com l'Atlètic de Bilbao, continuen preparant aquesta estrena, Gemma Montero.
Nova jornada d'entrenaments per tots dos equips. Els blancs han fet sessió de força avui al gimnàs, però també han tocat pilota. Des de Bilbao esperen rebre els blancs sense tenir gaire en compte els resultats de la gira nord-americana. En parlava avui Òscar de Marcos.
Ellos también han tenido partidos complicados, no han sacado quizás los resultados que ellos pensaban que iban a sacar en pretemporada, pero es que al final la liga es otra competición totalmente diferente, todo cambia y el Madrid al final es un equipo muy fiable que lleva muchos años o ganando o peleando por ganar la liga y se ha reforzado bien, es verdad que ha perdido algún jugador importante y yo creo que será un rival complicado, pero en San Mamés siempre... Es ilusionante para todos, con esa ilusión lo vamos a coger todos.
L'Atlètic Club d'Ernesto Valverde, que té un repte important per aquesta temporada, classificar-se per jugar a Europa.
Sí que es cierto que llevamos muchas temporadas quedándonos a un paso y bueno, es algo que tenemos que corregir, que es verdad que yo creo que ya pasa por temas más individuales, porque al final cada uno de nosotros seguro que podemos mejorar un poco más, dar un paso al frente... Y si todos mejoramos un poquito, pues quizás damos ese paso que necesitamos para entrar en Europa. Ojalá sea esta temporada y bueno, lo intentaremos.
Primera cita, doncs, per bascos i madrilenys serà dissabte amb aquest Atlètic Club Real Madrid a partir d'en 9:45 del vespre.
El Madrid, doncs, que debuta dissabte a la Lliga i, igual que el Barça, ho farà diumenge també el Betis contra el Villarreal, una plantilla aquesta del Betis que compta amb molts jugadors exblaugranes i, de fet, avui el club n'ha presentat dos. Marc Bartra, que torna després del seu pas per Turquia, i Xavi Riad, que jugarà aquesta temporada al Benito Villamarín, cedit amb opció de compra quan acabi la temporada, Xavi Comelles.
Els dos ex-blaugrana també els ha acompanyat Isco Alarcón. De moment, cap dels tres jugadors estan inscrits per jugar diumenge el primer partit de Lliga. Recordem que un altre ex-blaugrana, Àlex Collado, va haver de fer les maletes cap a l'Aràbia Saudita perquè el club també tenia problemes a l'hora d'inscriure'l. A Xavi Riad, que saltarà de primera ref a primera divisió, li han preguntat si es veu jugant més d'una temporada al Benito Villamarín.
En principio vengo aquí para una cesión, pero bueno, por las pocas semanas que he estado aquí, por el poco tiempo que he estado, me he sentido como en casa y espero estar mucho tiempo aquí, aprender de mis compañeros y nada, con mucha ilusión de estar aquí.
Marc Bartra ha confessat que tornar al Betis és com tornar a casa. El central català no s'ho va pensar dos cops quan va rebre l'oferta dels verdiblancs. Una notícia molt ben rebuda pels seus amics i familiars.
Creo que el Betis representa mucho cómo se vive aquí, ¿no? Que es alegría y es esa ilusión.
Y al final, en el día a día, yo lo veo. Bueno, mis hijos se han criado aquí, dos de ellos han nacido en Sevilla, los tres se han criado aquí. De hecho, bueno, ellos son del Betis. Les dicen, me gusta el Barça, tal, pero ellos son del Betis y eso que se llevan, ¿no?
Isco Alarcón ha respost això quan li han preguntat si ha rebut algun missatge sevillista.
No he mirado el móvil, la verdad. Se me estropeó de camino a México y no...
Además, de verdad, se te estropeó.
Sí,
¿verdad?
El iClub todavía no lo manejo.
Ja veus, Oriol, que aprendre les coses amb humor sempre va bé.
I tant, igual que l'afició de l'Espanyol, que a les portes del debut a segona divisió estarà acompanyat, com dèiem, per mig miler d'aficionats que faran costat en aquest debut de l'Espanyol diumenge al camp de l'Albacete. Les 450 entrades de la zona visitant del Carlos Belmonte s'han esgotat aquest matí i ha estat una notícia que el vestidor ha rebut amb sorpresa i alegria. El defensa Brian Olivan diu que aquesta resposta de l'afició serà la primera passa pel retorn dels blanquiblaus a primera.
Viniendo de una temporada pues súper difícil para ellos, pues otra vez más pues vuelven a respondernos. Como dices tú, se han agotado 450 entradas y creo que a día de hoy pues ya se han superado el carnet de abonados con respecto al año anterior y bueno, pues una vez más pues súper agradecidos y es una motivación más para poder dar el 120% en el terreno de juego y como te he dicho pues devolver al Espanyol a primera división.
Insistit que Olivan ha insistit, dèiem, que no hi ha cap objectiu que no sigui l'ascens i que està convençut al 120% amb el projecte, tot plegat, mentre, això sí, continua la incertesa sobre el futur de Sergi Darder. Per ara continuen les negociacions entre l'Espanyol i el Girona pel traspàs del capità. De moment, l'adeu que sí que s'ha confirmat avui és el d'Álvaro Vadillo, que s'ha desvinculat definitivament del club després d'encadenar dues sessions, primer al Màlaga i després a l'Eibar. El club blanquiblau, però, segons ha pogut saber RAC1, es farà càrrec del 50% de la fitxa d'aquesta temporada de Vadillo que li quedava per complir a l'Espanyol. El que també podem explicar són les xifres definitives de la venda del central del planter Simo a l'Al-Arabi qatarià. L'Espanyol ingressarà més de 5 milions, 4,3 de fixos, un de variables i, a més, el 18% d'un traspàs futur. I al marge de l'Espanyol, què destaquem de les últimes hores del mercat de fitxatges, Marina Garrido?
Doncs posant primer a la vista els moviments de la Lliga Espanyola, l'Almeria ha fet oficial el fitxatge de l'agarem Marc Pubill, procedent del Levante, per les pròximes 6 temporades. I també ha anunciat l'acord amb el davanter Diego Sousa per rescindir el contracte que els vinculava fins al juny del 2024. En plan internacional, la Juventus ha fet oficial el fitxatge de l'uruguaià Facundo González, procedent del València, per les 3 pròximes temporades. I a la Premier, el Nottingham Forest ha anunciat la incorporació del porter estatunidenc Matt Turner, que deixa l'Arsenal i firma per 4 temporades, mentre que precisament l'equip d'Arteta és molt a prop de tancar el porter barcelonès David Raya, procedent del Brentford. I sense moure'ns de la Lliga Anglesa, però passant a parlar dels moviments a la banqueta, Julen Lopetegui deixa de ser entrenador del Wolverhampton quan queden 3 dies només per l'inici de la Premier. Una notícia que alguns soloraven després que Lopetegui mostrés públicament el seu desacord amb la política de fitxatges del club. Ara els Wolves busquen un substitut amb Gary O'Neill com un dels noms més sonats, segons The Guardian.
I per cert, un últim apunt, Núria Rábano, que aquí al Barça va rescindir el contracte unilateralment el passat mes de juny, ha fitxat pel Wolfsburg. La lateral signa amb l'equip alemany per les properes 3 temporades, com diem, amb la carta de llibertat del club blaugrana. 2 minuts per sobre de 3:15, és hora d'anar cap al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Que la selecció espanyola continua preparant els quarts de final contra els Països Baixos i quan queden menys de 48 hores per aquest partit que serà històric per la selecció perquè mai havia arribat tan lluny en una fase final, les jugadores són optimistes amb les seves opcions de classificar-se per les semifinals.
Sí, hi ha bones sensacions entre jugadores i staff després de la victòria per 5-1 a Suïssa a vuitens i a més hi ha bones notícies per Jorge Vilda. La capitana Ivan Andrés ja torna a entrenar-se amb el grup en el seu procés de recuperació de la microruptura del sòlid Rodri de la cama dreta. Per tant, Bilda torna a tenir a totes les jugadores disponibles per afrontar el tram més decisiu de la gran cita mundialista. L'equip s'ha tornat a entrenar avui amb totes les energies posades en aquests quarts de final, que es jugaran la matinada de dijous a divendres a les 3 del matí hora catalana contra els Països Baixos, la vigent subcampiona del món. La davantera del Levante i màxima golejadora de la Lliga F, Alba Redondo, ha destacat els punts forts del rival, un equip que té com a dues de les seves grans armes Jill Rohr, segona màxima golejadora del Mundial, i l'exblaurana Lique Martens.
Es un equipo que tiene dos carriles, tres centrales y una verticalidad arriba con Martens increíble, y creo que ese cuadrado en el rombo nos puede dificultar algunas cosas, pero que nosotras estamos revirtiendo en los entrenamientos para dar el 100% en el partido y sacar la mejor versión posible de España.
I ja sabem qui dirigirà aquest Espanya-Països Baixos. Serà la francesa Stéphanie Frappart, que, per cert, no porta molt bons records a la selecció espanyola. Frappart va ser l'àrbitre dels quarts de final de l'Eurocopa femenina el 2017 i el 2022, i en les dues ocasions Espanya va participar-hi i va quedar eliminada.
Doncs veurem si canvia la dinàmica en el partit contra els Països Baixos. Una selecció, aquesta la neerlandesa, que té a l'equip una jugadora que havia format part abans del combinat espanyol, és Damaris Egurrola.
Sí, nascuda als Estats Units, de pare basc i mare neerlandesa, Damaris Egurrola va renunciar, i de manera definitiva, a la selecció espanyola molt abans que existís el conflicte de Bilda amb les 15. La migcampista, que ha passat per Athletic Club i Everton i que actualment juga a l'Olímpic de Lió, va formar part de les categories inferiors de la selecció espanyola i, de fet, va ser campiona d'Europa amb la sub-19 i subcampiona del món amb la sub-17 i sub-20, coincidint amb jugadores com Aitana Bonmatí, Patri Jarro o Ona Batlle. Damaris Egurrola confiava arribar a l'absoluta i esperava una trucada de Bilda que mai va rebre per un partit oficial. Va poder debutar amb l'absoluta, però ho va fer en un amistós en el qual va jugar menys de 10 minuts. La falta de confiança que sentia per part de Jorge Bilda la va fer decantar i apostar per la selecció neerlandesa, però a més les coses no van acabar bé. Just abans de fer públic que havia decidit jugar amb els Països Baixos, el seleccionador espanyol va assegurar en una roda de premsa que l'havien intentat convocar en dues ocasions. Damaris Egurrola, a través d'una entrevista al Confidencial, va dir que no, que això no era veritat i que el que deia Jorge Bilda no era cert, perquè no hi havia hagut més intents de convocar-la. Ara el futbol els torna a juntar, però en aquest cas per enfrontar-se com a rivals, i fins al moment, en els quatre partits disputats de Països Baixos, Damaris Egurrola no ha sortit a l'11 inicial, però sí que ha aparegut sempre a les segones parts, però contra Espanya tot apunta que serà titular a causa de la baixa sensible de Daniel Van de Donk per acumulació de grogues, i també tenint en compte l'avantatge que pot suposar per les neerlandeses el fet que Egurrola conegui molt bé el joc d'Espanya.
Deu minuts per les 3, doncs déu-n'hi-do aquesta història de Damaris Egurrola, que veurem si acaba jugant o no contra Espanya, una selecció que coneix de prop i a més molt i molt bé. Aquesta matinada hi haurà ja la roda de premsa prèvia al partit del seleccionador Jorge Bilda, i també aquesta matinada, i ja deixant de banda el futbol, Carlos Alcaraz debutarà al Masters 1000 del Canadà, Joan Mercader.
Sí, serà al voltant de la 1 de la matinada hora catalana, Toronto contra Ben Shelton, número 41 del rànquing, que el tenista nord-americà ve d'eliminar aquesta passada matinada el valencià Bernabé Zapata per 7-6 al primer set i 6-4 al segon. El Alcaraz, que defensa el número 1 del món, a més, podria aprofitar que el torneig canadenc no hi ha el número 2 del món, Novak Djokovic, que va anunciar que no hi participava pel cansament acumulat. El murcià ja se l'ha vist per les pistes d'entrenament, preparant el partit amb altres jugadors, el més recent Gabriel Monfils, amb qui va entrenar ahir dimarts en un ambient distès entre els dos. El tenista francès s'enfrontarà a Stefanos Tsitsipas aquest vespre, en el que també serà el debut del tenista grec. La d'avui serà una tarda vespre carregada d'estrenes. També tindrem els altres caps de sèrie com Daniil Medvedev, Holger Rune, Andrei Rublev, també Jannik Sinner i Taylor Fritz. També aquesta tarda, al quadre femení, debuten les tres primeres jugadores del món. Seran per Iga Swiatek, també Arina Sabalenka i Jessica Pegula. Avui també juga al voltant de les 8 del vespre l'espanyol Alejandro Davidovich contra Alexander Zverev, i la jornada d'ahir, a banda de la desfeta de Bernabé Zapata, ens va deixar el debut amb victòria de Casper Ruud contra Jiří Ležečka per 6-7 i 4-6.
I ara Futbol, l'històric Gonzalo Pérez de Vargas ha publicat un comunicat a les xarxes després de rebutjar l'oferta de renovació del Barça i que l'entrenador Carlos Ortega li hagi retirat en conseqüència el braçalet de capità. Pérez de Vargas accepta la decisió amb resignació, acaba contracte el 2025 i diu que fins l'últim dia seguirà compromès amb el vestidor.
El fins ara capità i baluard de la porteria blaugrana diu que ha estat un orgull ser capità d'aquest equip i ha afegit que vol gaudir al 100% de tots els moments que li queden al Barça amb la mateixa alegria que ho va fer quan, amb 16 anys, va arribar al Palau Blaugrana. També reconeix que ha estat una decisió madura, meditada durant molts mesos i que no ha estat gens fàcil de prendre. Això deia Pérez de Vargas en el seu comunicat que més aquest migdia. També dir que el porter de Toledo ha firmat amb el Kiel a partir del 2025 i per 4 temporades. Els alemanys li han ofert una proposta econòmica molt superior a la del Barça, que li proposava ampliar el seu contracte 2 temporades, amb les mateixes condicions que té ara. L'entrenador Carlos Ortegas, igual que va fer fa un any amb Ludovic Fàbregas, ha optat per retirar-li la capitania. De portes en fora, el tècnic blaugrana s'ha remès als fets.
El jugador del Barça té encara 2 anys més de contracte i és el que només el que puc dir-te, no? Nosaltres comptem amb el Gonzalo mínim 2 temporades més.
Malgrat haver-hi cert debat, Di Camen passa a ser el primer capità. L'acompanyaran Aitor Ariño i entren a formar part del grup Enguesan i Blas Yang. Per la seva banda, el Barça treballa en un substitut per la porteria, que podria ser el català Nacho Biosca. El club ja s'hi va posar en contacte fa setmanes i li van dir que volien controlar-lo els propers 2 anys. De moment, ha firmat una temporada amb el Vesprem per si es dona l'oportunitat de fitxar d'aquí a un any, ja que el Kiel tindrà vacant la porteria i el Barça pot prioritzar ingressar una quantitat econòmica abans que Gonzalo acabi contracte. La plantilla està a l'expectativa de veure quin rumb Oriol adopta la secció amb la situació econòmica que té el club.
I el rumb que adopten, per exemple, l'Uni Girona i el Cadí la Seu, passant de l'handbol al bàsquet, és el que ha determinat el sorteig de l'Eurocup femenina d'aquest matí, perquè tant un equip com l'altre, els dos catalans que juguen competició europea femenina, l'Uni Girona i el Cadí la Seu, ja saben els seus rivals a la fase de grups d'aquesta competició, l'Eurocup, que comença el 12 d'agost. Pol.
L'Uni Girona, el nou equip que entrenarà Laura Antoja des d'aquesta temporada, baixa de categoria després de disputar l'Eurolliga la temporada passada. Ara jugarà la segona competició europea en importància, aquesta Eurocup. El sorteig d'aquest matí a Munic ha decidit que ho faci des del grup B de la fase de grups i contra el Kachli eslovac, el Gorzou polonès i el Didelang de Luxemburg. En canvi, les urgellenques jugaran al grup A contra el Carollo francès, el Breno txec i el vencedor de la prèvia entre l'Elefèria grec i el Cluj Napoca romanès. La gran novetat d'aquesta edició és que no hi ha cap mena de restricció geogràfica i es fa en format paneuropeu. És a dir, en les darreres edicions recordem que separaven els equips en la fase de grups en 2 conferències, la Est i la Oest, i no era fins les eliminatòries que els equips participants els podia tocar qualsevol rival. Això ara se suprimeix. La primera fase arranca, com dèiem, el 12 d'octubre i anirà fins al 30 de novembre i passen els 2 millors de cada grup. Els dos equips encara han de definir les seves pretemporades. El que ja saben és que debutaran el 24 de setembre a la Lliga. El Girona ho farà a la pista del Saragossa i el Cadí la Seu en el derbi català contra el Barça Sant Feliuet.
I si us heu preguntat mai com funciona Legalitas, doncs ho fa com aquells centres mèdics on, segons el que et passa, et deriven a un metge especialista o a un altre. A Legalitas passa igual, però amb atenció, a més, per telèfon o per internet. Després de revisar la teva consulta, et passen amb un advocat expert en el teu cas, ja sigui laboralista o fiscalista. Fes-te ara de Legalitas trucant al 900 100 608. Teniu un minut i mig per fer-ho abans que obrim l'agenda cultural del RAC1 migdia.
Així sona l'estiu RAC1.
És estiu, ja està sonant la tieta. Venen vacances, et tranquis a sota el sol. És estiu, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u. RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Sabies que climatitzar la llar amb aerotèrmia és 4 cops més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la factura? Contracta la teva aerotèrmia abans del 31 d'agost amb Solideo i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crack?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que en un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
I arribarem a les 3, obrim l'agenda cultural amb els premis MTV Video Music Awards. Rosalía està nominada a la categoria de millor videoclip llatí per aquest Despechar, però si hi ha una clara protagonista a les nominacions és Taylor Swift. La cantant acumula 8 nominacions, Marc Simón.
Els VMAs s'entregaran el 12 de setembre a Nova Jersey i serà una edició amb nom de dona, ja que per primera vegada a la història dels premis no hi ha cap home nominat a les categories més importants. Tot apunta que Taylor Swift serà qui s'endurà a casa més guardons gràcies al seu últim disc Midnights, que ha estat un èxit rotund. Per la seva banda, Rosalía ho tindrà difícil. A la categoria de millor videoclip llatí, la Motomami comparteix categoria amb Bad Bunny i Shakira per partida doble i també amb Karol G, la brasilera Anita i el raper mexicà Peso Pluma.
I de l'agenda de concerts del dia destaquem els Catarres, que tocaran avui al Festival de Cap Roig.
El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me embriagar amb el teu perfum.
I arribarem a les 3 amb Rozalén, que actua a Portaferrada.